Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Fa més de 20 anys que a Ràdio Estel treballem per la informació, la reflexió, l'acompanyament i el pensament humà. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Nou orga per a Sarrià. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana subratllem la inauguració d'un nou orga a l'església de Sant Vicenç de Sarrià, que va ser beneït pel cardenal Joan Josep Omella. És un orga elaborat amb materials i procediments de la més alta qualitat perquè pugui acompanyar moltes generacions de sarrianencs, observa l'organer Albert Blancafort.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El llibre Al·leluia, del pare Hilari Reguer, inclòs a la col·lecció Saurí de publicacions de l'Abadia de Montserrat, és el primer manual en català d'introducció general a la litúrgia de les hores. S'adreça no sols a sacerdots i a religiosos i religioses, sinó a tot el poble de Déu. Comença amb una explicació històrica que fa veure com, malgrat tants canvis a través dels segles, s'ha mantingut l'estructura bàsica de la pregària de l'Església primitiva. Una segona part presenta els elements que integren la litúrgia de les hores, salms, càntics, lectures, responsoris, antífones i alguns altres elements menors. La tercera part explica el sentit de les diverses hores que santifiquen els successius moments de la jornada, matí, migdia, vespre i nit. Finalment, la quarta part estudia l'espiritualitat de la litúrgia de les hores, que fa que sigui veritablement pregària en la seva triple dimensió d'oració de Crist, oració de l'Església i oració personal. Al·leluia, introducció a la litúrgia de les hores, del pare Hilari Reguer, monjo de Montserrat, historiador i liturgista, és un llibre de publicacions de l'Abadia de Montserrat, inclòs dins la col·lecció Saurí.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Andorra. 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. i un dia com avui volíem parlar de violència masclista. Parlem del que significa realment aquesta violència per les víctimes, per la societat, i què cal fer per erradicar-la. És per això que saludem a aquesta hora Esther Tarifa. Ella és col·laboradora de La Independent, membre de la xarxa de periodistes i comunicadores amb visió de gènere i de la Federació Estatal de Sindicats de Periodistes. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia. Soc Helena, em sembla que t'has...
Helena Tarifa, eh?
Helena Tarifa, sí.
Deixa'm-me preguntar-te, primer de tot, quan parlem de violència, perquè ens quedi clar, quan parlem de violència masclista, ben bé de què estem parlant? Perquè hi ha molts tipus de violència, entenc.
Bueno, nosaltres entenem la violència masclista com tota la violència, diguem-ne, que s'exerceix, diguem-ne, cap a una dona pel fet de ser dona o que sigui també exercida sobre una dona de manera totalment desproporcionada, diguem-ne, que és això, bàsicament pel fet de ser dona, pel fet del nostre gènere. Mm. Aquest seria així àmpliament el que seria la violència masclista, sí.
Dades del 2018, denúncies per violència masclista, 15.982, unes 500 més que el 2017. Denúncies per violència sexual, 1.678, el 60% més que el 2014. En el que va d'any, 51 dones assassinades a tot l'estat. Són dades... gens esperançadores, no?
Vaja, sí, amb això sembla. Quan mirem les dades, sembla que tot i els esforços que s'han estat fent, no?, durant els darrers anys, tot a nivell doncs, polític, a nivell legislatiu, judicial, i també, evidentment, de la societat civil, doncs sembla que hagin sigut pocs. El que passa que, clar, és que erradicar la violència masclista és quelcom que costa anys, no?, perquè ve també d'un cert, això, d'un pensament, no?, patriarcal, d'una societat masclista i són, diguem-ne, són comportaments difícils de canviar, perquè no estem parlant d'homes o persones malaltes, sinó que realment tenen aquests comportaments perquè pensen que estan fent, diguem-ne, el correcte, no?, i fins al punt, no?, d'assassinar, no?, principalment que són parelles i exparelles i també doncs exercir la violència sexual, no?, contra les dones, no?, perquè realment pensen que així ho poden fer. I el tema de que hi hagin més denúncies, a veure, hi ha més dones, diguem-ne, que pateixen maltractaments o que pateixen violència masclista de les denúncies que hi ha, no?, això ho sabem, que es denunciï més potser per una banda pot ser, entre cometes, positiu, perquè també això vol dir que se n'adonen més les dones. Ho podem mirar també així, però d'altres maneres, sobretot el tema del repunt a la violència sexual, no?, en el tema de, doncs això, d'agressions sexuals, de violacions, això és molt preocupant perquè mostra que això d'alguna manera o una altra doncs està encara, doncs, vull dir que no, que encara està convivint certs comportaments, no?, sobretot en el caire de caire sexual.
Mm. Com ens comentaves, Helena, tot i els números, sí que s'indica que no es denuncia prou. No es denuncia prou per sentències que ens costen molt d'entendre?
Per sentències? Bueno, el tema de denúncia és complicat. Sempre diem des del moviment feminista que, evidentment, i s'ha d'atendre, hi ha moltes dones que potser no denuncien i, evidentment, aquestes dones se les ha d'atendre i oferir els serveis d'ajut, no? El tema de les denúncies, evidentment, tot el procés judicial, no?, que conlleva és feixuc, és complicat, és dur, sobretot per una dona que ha patit una situació de violència que psicològicament no està, doncs, diguem-ne, gaire forta i clar, i el fet de posar denúncia implica moltes coses que segurament, això, de vegades per por, de vegades per, bueno, per tot això, falta d'energia, doncs realment no es posen, no? I després es dona el fet de moltes denúncies que es posen i després es retiren, no? Perquè moltes dones retiren també pel tema de dependència emocional, de no estan segures de fer-ho i després ho retiren.
Vull dir, llavors... Helena, vull dir, hi ha molta gent, hi ha moltes dones que pensen allò de per viure aquest calvari i que no passi res, tant li fa, no denuncio.
Bueno, no sé, jo no diria això perquè jo diria que, a veure, ja no hi ha aquesta impunitat que hi havia abans i la justícia, tot i que li falti de vegades recursos i funcionament, a veure, en aquests casos funcionen. Crec que hi ha uns 7.000 homes crec que estan complint condemna avui en a les presons espanyoles per diguem-ne, per violència masclista. Vull dir, sí que hi ha condemnes i sí que passa, i sí que hi ha ordres de protecció, ara hi ha mecanismes també digitals que permeten, doncs, això, controlar els homes agressors, o també, no? Vull dir que hi ha cada cop més coses, i jo diria, vaja, que és que jo crec que no queden impunes, tot i que és veritat que de vegades es donen casos que sabem que pot fallar, o pot, sobretot, cometre moltes vegades imprudències les dones, no? Però, vaja, jo diria que denunciar obre, doncs, una sèrie d'accions que avui en dia, doncs, no deixen desprotegides les dones.
Ara em deies, ens deies, vaja, tot ve de molt lluny, d'una societat patriarcal que s'ha enquistat, no?, durant molts anys. Hem d'assumir tots el mea culpa com a societat?
Sí, jo crec que sí, perquè tothom té una certa responsabilitat, i de fet, per acabar amb això, s'han de fer canvis a la societat, i evidentment començant des de l'educació més primerenca, després també els mitjans de comunicació, evidentment, tot el sistema ha de canviar, tothom ha d'implicar-se i realment veure que és un tema greu que depèn de tothom, i evidentment el tema d'implicar molt més els homes en acabar amb aquesta violència. De fet, ara hi ha una campanya, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, que té uns vídeos que el que diu és que els homes no poden callar fins quan veuen que altres companys estan tenint comportaments, no?, de sexistes, masclistes, i fins i tot que estan en situacions de festes i assetgen una dona que no vol res, no?, d'ells. Doncs és important que els homes se n'adonin que tenen un paper, això, rellevant en dir, no, això nosaltres no som així, no?, perquè la majoria dels homes no som així, i hem de parar aquests comportaments, sobretot en públic. I això és un gran repte.
Això t'anava a preguntar, Helena, com hem d'actuar tota la resta quan veiem un cas de violència?
A veure, depèn la situació, però el més usual, que segurament és el que diem microviolències, micromasclismes, que són situacions diàries de és que ja és des de dir certes coses, no?, masclistes, no?, certes expressions, fins i tot quan veu realment que s'estan comportant amb una dona d'una manera, doncs, així, no?, fregant l'assetjament. Hi ha moltes situacions quotidianes, més de les que pensem, doncs és qüestió de dir-ho, no?, de dir les coses i ser valents i poder expressar, no? Si això no es fa, no? Evidentment, si estem veient una situació molt més greu, el tema és trucar a les forces de seguretat, no? Evidentment, no? Quan hi ha algunes situacions més greus, no?, que veiem o preveiem realment agressions greus.
Jo recordo ara fa 15-20 anys aproximadament, i si vas més enrere encara més, denunciar per les dones o patir les dones un acte de violència masclista era, fins i tot per la mateixa dona, com un acte de vergonya social, no? Uh-huh. Assumir aquest patiment de violència. Això s'ha superat?
A veure, jo crec que encara no del tot, no? Crec que encara això continua, no? I sobretot, pues això, sí, hi ha moltes dones que, sobretot quan és violència, no?, en l'entorn familiar, no?, i d'una parella o exparella, doncs realment això costa, és veritat, costa, perquè ja és el mateix mecanisme psicològic, no?, dels maltractaments, que fa pensar que tu ets culpable, que algú hauràs fet, no?, ja té un mecanisme psicològic pervers al cicle dels maltractaments que fa pensar això, ja, diguem-ne bé, malauradament, amb això, i sí que crec que encara es continua donant. Evidentment, hi ha molta més sensibilització i moltes més dones que, com diem, surten, no?, que, i són el que diem ara supervivents, no?, que és el que volen les dones que han patit violència, dir-se supervivents, no?, perquè han pogut realment reaccionar.
Hi ha una llei prou contundent per lluitar contra aquest tipus de violència?
A veure, realment a l'estat espanyol sempre hem anat una mica així endavant, no?, amb el tema legislatiu almenys, i ja la llei a nivell estatal en el seu moment va ser bastant avançada, però crec que evidentment cal actualitzar-la perquè no recull, no?, per exemple, el que he dit abans de la descripció de lo que és violència masclista, això surt en el conveni d'Istanbul, no?, que és el conveni més, diguem-ne, a nivell internacional sobre violència masclista, que pràcticament tots els països europeus han signat i realment cal actualitzar, no? Doncs aquesta legislació espanyola perquè reculli totes les formes de violència, no? Encara no la recull. Després també, evidentment, cal actualitzar els mecanismes, no? que proposa aquesta llei i dotar-la de més recursos. La llei catalana sí que es va fer després, és més avançada, recull més tipus de violències masclistes, però evidentment ens trobem amb uns anys enrere que ha tingut molts pocs recursos, no? Diguem-ne, recursos monetaris per poder desenvolupar aquesta llei que realment sí que és de les més avançades, no? La que hi ha a Catalunya. Però dic, si no es posen recursos per fer, doncs, això, no? No sé, cases d'acollida, per enfortir serveis, doncs, bueno, després ens trobem això, no? Que de facto són els ajuntaments, que són els més propers, no? També a les ciutadanes i a la ciutadania que estan posant-hi més recursos, no? Cadascú a la seva mida.
Com saben, els oients, ajuntaments de tot l'Estat, avui comunitats també de tot l'Estat, faran actes i comunicats per denunciar la violència masclista en aquest Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. Aquest any, però, Madrid no farà comunicat que ha vetat Vox perquè no es parla de violència intrafamiliar, diuen. Què li sembla que aquest discurs hagi arribat a les institucions i com afecta això l'intent d'erradicar un problema tan greu?
Doncs, a veure, em sembla molt greu perquè realment, no? Això sembla que en aquestes comunitats, el que hem avançat, no? Sembla que estiguin risc d'anar enrere, no? Perquè aquests discursos després igual com no? Comporten que retallin, no? En serveis i bueno, amb aquestes comunitats. Llavors em sembla molt greu. I després també a nivell discursiu, no? Que diguin aquestes coses, doncs pot calar d'alguna manera en certa gent o població que, bueno, que ja igual no tenia molt clar això de la violència masclista i que si hi ha certs polítics, discursos que diuen que, bueno, que o no és tan greu o que això, que es diu d'una altra manera, que no és només de les dones i doncs això crea confusió, no? I crec que hem d'anar tots a una, no? No per casualitat hi ha un pacte d'estat, no? De polític a nivell de l'estat contra la violència masclista, que realment s'hauria, no? Diguem-ne, de posar en marxa, s'ha posat en marxa i crec que cal unitat política enfront d'això, no?
Obviant el discurs polític per un moment, que ja en parlem prou als mitjans de comunicació, sí que m'agradaria recordar que l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, sempre diu que escriu amb un bolígraf de color lila, amb la tinta lila. Hauríem d'escriure el futur del nostre país els propers anys amb tinta lila?
Vaja, això és una mica doncs, simbòlic, no? Crec que sí, crec que la mirada aquesta lila violeta l'hem de posar a tot el que fem, no? Perquè quan mirem com, no? Diguem-ne, la societat, la vida, nosaltres també diem les ulleres violeta, no? També nosaltres aquí hi ha moltes periodistes, no? De veure la realitat i escriure-la d'aquesta manera, no? De que realment tenen en compte que les dones i que no que totes les coses de la vida afecten i les polítiques de manera diferent a les dones, no? És el que diem la perspectiva de gènere. I això doncs, ho hem de tenir en compte, diguem-ne, a tots els aspectes.
Elena Tarifa, col·laboradora de La Independent, membre de la xarxa de periodistes i comunicadores amb visió de gènere i també membre de la Federació Estatal de Sindicats de Periodistes. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com aquest.
Sí, gràcies a vosaltres i, bueno, ens veiem.
Que vagi molt bé, gràcies, una abraçada.
Amb totes, gràcies.
A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, segona vegada.
Nou projecte que participa en un Verkami per fer-se possible. Es tracta de publicar un àlbum amb poesia musicada de 12 poetes i poetesses del país. Comentem tot aquest projecte, tot aquest nou projecte, amb l'artista que li dona veu, Maria Elena Tolosa. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
De què es tracta aquest nou projecte i, sobretot, com neix?
Doncs, mira, jo fa temps que fem un petit espectacle que es diu Paraules d'ahir per avui i també retalls de música i de poesia I en aquests espectacles ens agrada que la poesia estigui molt acompanyada de la música, i a poc han anat sorgint doncs, músiques que s'han convertit, han convertit els poemes en cançons. I després de tot aquest temps, doncs, potser ja en tenim, bueno, tinc com unes 20 musicades, i ens venia com molt de gust de fer un petit àlbum només d'aquestes poesies que tenen com la virtut de que han anat sorgint a mesura que s'han anat declamant les poesies, doncs s'ha anat descobrint com aquesta música que portaven amagada dintre, no?
Explicar, cantar aquests 12 poetes, aquestes 12 poetesses, també, també en cert sentit, és explicar la nostra pròpia història?
En certa manera, sí, tot i que també el títol de l'àlbum es diu Confidències perquè els poemes que han estat també triats són poemes que a mi personalment m'han ressonat d'alguna manera a nivell particular, no? Per la meva història, per la meva biografia, no? I cada un doncs, està posat perquè té un sentit especial per mi. Però són poetes de tots els temps, no? Que això també ens agrada molt, és a dir, posar un poeta com Maragall, que sembla no? Que és d'un altre segle, en certa manera, no? Però portar-lo en el segle actual té doncs, tot un gran mèrit per mi, no? Perquè és com actualitzar una història, un missatge, que hi ha moltes poesies que es poden anar actualitzant contínuament.
Ara escoltàvem aquest Tot calla. S'està perdent la poesia?
Jo crec que no, que darrerament hi ha hi ha un gran flux de cantautors joves. Jo no em considero una persona jove per la meva edat, diguem-ne que he començat tard, però penso que ja que comença a haver-hi un bon reguitzell. Hi ha propostes, clar, molt interessants, gent molt icònica, com pot ser un Roger Mas o els premis que també dona el Celler Llach, fan que no es vagi perdent i sempre hi ha poetes i cantants que decideixen continuar aquesta feina, no? I també gent com pot ser el poeta Pedrals, que també fan feines molt d'actualitzar la poesia per fer-la molt assequible a tots els àmbits.
Mentre salvades queden les coses que tocar i més pures. O il·luminats, la nostra comesa humil, obrir del tot un...
Maria Elena, per què un barcami? Costa fer música en aquest país?
Sí, 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 això no t'ho negaré pas. De fet, tots els projectes culturals costen moltíssim. Jo crec que estem en un país bastant deficitari, aleshores hi ha poc pressupost, i tot i que hi ha ajudes, però som tanta gent que volem fer coses i crec que hi ha tant de talent en el país que moltes vegades costa molt de repartir-lo, no? I moltes vegades va caure sempre en les mateixes mans o en aquelles, diguem-ne, propostes que ja s'han encaminat, no? Aleshores és com que s'agafen allà, no? I costa molt, bueno, i programar poesia costa moltíssim. Però en general és tots els projectes culturals, no? Aleshores, al final, aquest automecenatge i aquesta necessitat de que les persones que creuen en tu, evidentment la família, els amics, però també la possibilitat de que algú, per exemple, escoltant avui, doncs li pugui semblar interessant la proposta i pugui donar un cop de mà, ara com ara és imprescindible aquest mecenatge, perquè és molt difícil.
Una proposta, si m'ho deixes dir, d'una mica art a l'engròs, eh? Perquè estem parlant de música, de poesia, però també de pintura.
Sí, en aquest sentit, generalment, la majoria de... Bueno, l'espectacle d'aquest de Paraules d'ahir per amor, de Paraules d'ahir per avui, però també en altres formats, m'agrada molt posar-hi la pintura. Tinc la sort de tenir un tiet, que és en Josep Maria Torrevella, que és... un gran pintor que sempre m'ha cedit part de la seva producció. I, a més, aquí, doncs, a part de tenir en Josep Maria Torrevella, també tenim en Didac Ferrer, que ens fa aquestes aquarel·les, aquestes propostes, per cada un dels poemes. No?
Com podem participar-hi nosaltres? Com podem ser aquests micromecenes a ajudar que surti aquest treball a la llum?
Doncs mira, cal entrar a la pàgina d'albertcami.com i posar primer disc de Maria Elena Tolosa, Elena Amac, sempre ho dic, però també la meva pàgina web de Maria Elena Les Personalitats, hi ha una pestanya també que diu Confidències, que és el nom d'aquest CD, i des d'allà doncs, s'entra i es pot veure doncs, totes les recompenses que hem anat creant, que en Josep Maria Vallès m'ha ajudat moltíssim en aquest sentit i és el creador de les recompenses, algunes recompenses doncs, molt originals i que estan agradant molt també perquè els mecenes doncs, tinguin també aquest plus, aquest atractiu de no només el disc, sinó també altres propostes que els hi puguin semblar interessants relacionades també amb la pintura. I també, si no, a veure, posant en el YouTube Tot Calla, per exemple, que és la cançó que sentíem ara, o Albes i Nits, surt dues de les maquetes que ja hem fet i a sota també posa l'enllaç directe a verkami.com, primer disc de la Maria Elena Tolosa.
Per cert, tenim data? Quan sortirà a llum tot plegat?
Doncs, en certa manera, depèn una mica de si el Verkami funciona. Nosaltres creiem que anem més o menys amb un bon ritme. A vegades a la gent li costa entendre el que és un Verkami o un microfunding. Clar, nosaltres tenim 40 dies per assolir el nostre objectiu econòmic, que a vegades la gent diu, ah, però hi ha un límit, sí. Si en 40 dies no ho has assolit, representa que ho perds, diguem-ne, no? Una mica. Aleshores, sí, com nosaltres confiem d'aquí el 23 de desembre, just vigília de Nadal, una bona data, doncs ho hem aconseguit. La idea és gravar per Setmana Santa, el mes de març, i que això doncs, pugui sortir el mes de juny.
12 poetes i poetesses del país musicats en aquest Confidències per Maria Elena Tolosa. Si voleu fer-ho possible, doncs entreu en aquest Verkami, en aquest micromecenatge i veureu que com l'artista també us vol donar les gràcies d'alguna manera, no? També a través d'aquestes recompenses que ens deies.
Exacte, sí, sí. I la veritat és que el fet de ser un Verkami és molt agraït doncs, per la solidaritat de la gent també. I també quan això, no? Quan veus que la gent dius, ostres, doncs mira, aquesta proposta que heu fet ens agrada molt i té solera, no només pel disco, sinó perquè és quelcom que és atractiu, no?
Maria Elena Tolosa, gràcies.
Gràcies a vosaltres
per l'oportunitat. Fins la propera, una abraçada.
Adéu. Només un arbre a la vorera porta el tremolo del mar i el frec de fulla retorna el benefici de les ones. Les roques mortes en arenes mortes viuen només uns brins d'herba poruga, mar full de gris i verd i força d'aire trenca cristalls sobre la costa blanca. Aprèn l'ombra llunyana, blava i blanca, dels núvols plens de vent i pròdics d'ales. Només amb mi pots créixer més i estendre més pura sal, més amagada pedra i retrobar-te en camins foscos valeres remotes i algues velles. Però jo m'he perdut en les planúries que han oblidat la dansa al carit de l'aigua. Entre alzines i roures, entre llunes sense rius, sense pors, sense ones altes.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.